Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
El llibre 50 itineraris d'esquí de muntanya pel Pirineu Català es presenta aquesta tarda a la seu del Club Muntanyenc. Es tracta d'una guia de Pitu Costa i Carles Lluch, dos apassionats de l'esquí de muntanya del nostre país, que proposen un ampli ventall d'opcions per conèixer i gaudir d'aquest esport a casa nostra i alguns indrets de la part francesa. Avui parlarem amb un dels autors i aprofitem també per conversar amb el director tècnic esportiu del Muntanyenc, Manel González, per conèixer el nou projecte de la secció d'esquí d'aquesta entitat. Però ens n'anem ràpidament a saludar un dels autors d'aquest llibre, d'aquesta guia. Aquí tenim a l'altra banda del fil telefònic, Pitu Costa. Molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Doncs aquí intentant esbrinar a veure què ens presentareu avui a la seu del Club Muntanyenc Sant Cugat. Tu seràs l'encarregat, no?, de parlar d'aquest nou llibre.
Sí, sí, avui vindré a dos quarts de vuit a Sant Cugat i parlarem de la guia i us explicaré que hem fet amb el Carles i quin és aquest treball que ens ha mogut per fer aquesta selecció de 50 itineraris, vaja.
No és la primera presentació que feu, no?
No, la primera presentació la vam fer a la Balona a mitjans del mes passat, em sembla que va ser el 17 de desembre, i a més de ser la presentació de la guia vam reunir molts dels grans personatges que han difós l'activitat d'esquí de muntanya a Catalunya, des del Josep Maria Sala i el Xavier de Gregori, que van ser els primers que van fer les guies d'esquí, les fitxes d'esquí de muntanya, després l'Enric Faura, l'Oriol Guasc, el Manel Gotproc. La veritat és que va ser un acte molt, molt emotiu i un plaer de reunir tota aquesta gent, que són els nostres mestres, els nostres referents, vaja.
A més, ho feies, com qui diu, a casa teva, no?
Sí, sí, perquè jo soc nascut a Badalona i visc a cavall de Badalona i un poble que es diu El Vell, que és municipi de Campelles, del Ripollès, amb la qual cosa doncs, són els meus dos municipis, vaja.
Per la gent que no hi pugui anar a la presentació d'avui i tingui interès a saber què és el que explicareu, avança'ns una mica el contingut.
La presentació dels 50 itineraris d'esquí de muntanya, el que pretén és explicar, doncs, bàsicament això, la selecció que hem fet, no? per sobre de tot, és una selecció de 50 itineraris per la zona dels Pirineus Catalans. Deixant a part que és també la zona geogràfica dels Pirineus Catalans, també hi ha la part andorrana i la part del sud del Pirineu francès, o sigui que seria la part més oriental dels Pirineus. No n'hem titulat 50 itineraris pels Pirineus Orientals perquè això podria donar una mica de confusió, perquè molta de la gent, sobretot catalana, ubica la part més oriental dels Pirineus a la zona del Freser i de la Cerdanya, potser, però en canvi, si ho mirem en tota la seva totalitat, la zona més oriental dels Pirineus seria doncs, des de la Vall d'Aran, des del riu Noguera-Ribagorçana al sud i al nord seria la Garona, fins que mor el Pirineu a la Mediterrània. Així doncs, el títol és 50 itineraris al Pirineu Català, però tenint en compte que el marc geogràfic és, ja et dic, des que administrativament s'acaba Catalunya fins a la mar Mediterrània. Aquests 50 itineraris hem intentat que siguin itineraris molt equilibrats, basant-nos en itineraris d'iniciació, de dificultat mitjana i d'alta dificultat, amb la qual cosa, doncs, ja et dic, hi ha un recull una mica per tothom. I sobretot el que hem valorat és que siguin itineraris d'excursions. O sigui, nosaltres no som esquiadors de muntanya, sinó que fem muntanya amb esquís. Per sobre de tot som excursionistes. I això ho hem tingut molt en compte a l'hora de fer la selecció.
O sigui que no es tracta tant d'anar a esquiar com d'anar a gaudir del paisatge i el que t'ofereix tot aquest itinerari, no?
Es tracta de fer-ho tot, si pot ser. O sigui, primer tot, de gaudir d'una bona excursió i evidentment d'esquiar, ja et dic que hi ha per tot, hi ha itineraris de tots els tipus, hi ha grans descensos, com per exemple la Pont Blanca, com el Serrera, com la Pica d'Estats, hi ha altres itineraris que són sobretot pensat per gent que els agraden les excursions, més que no pas l'esquí, com per exemple el Canigó. El Canigó, la gent que el que busqui és un gran descens, que s'hi abstingui d'anar-hi, perquè el que trobarà és una gran excursió, no una pala amb una regularitat i amb un pendent com per poder fer un bon esquí de continuïtat.
I la idea era aquesta de bon començament, és a dir, obrir un ventall amb opcions una mica per tothom?
Sí, de fet, l'encàrrec que nosaltres vam rebre de Cossetània va ser aquest. Primer de tot, no és una guia de travesses, perquè nosaltres, tant el Carles com a mi, ens agraden molt les travesses de muntanya, és una guia d'itineraris d'esquí. I dins d'aquests itineraris hi ha d'haver-hi aquests tres tipus d'itinerari: els itineraris d'iniciació, els itineraris de dificultat mitjana i els itineraris de dificultat alta. Llavors hem intentat equilibrar aquests tres tipus d'itineraris i de dificultats.
Uh-huh. I per què 50?
Doncs això em sembla que és més un tema de màrqueting de l'editorial que no pas nostre. El Cossetània des de fa uns anys té una marca que és Azimut, o sigui, des de l'editorial té aquesta col·lecció, no una marca, una col·lecció que es diu Azimut, i treuen aquesta col·lecció de 50 itineraris de senderisme, 50 itineraris per anar a visitar els llocs més macos dels Pirineus, 50 llacs per visitar, etc. I dins d'aquesta col·lecció doncs han volgut fer aquests 50 itineraris. Quan l'Enric Faura ens va proposar de fer aquesta guia, ens va marcar les directrius, heu de fer 50 itineraris, però el que no ens va dir és d'aquests itineraris d'on havien de ser. Uh-huh. I ens ho va deixar molt, molt obert. Llavors amb el Carles vam creure que els 50 itineraris podien fer un molt bon resum del que era aquesta zona de Pirineus que he dit. Tot el Pirineu hagués quedat potser massa dilatat, haguéssim hagut de ser molt més quirúrgics.
Imagino, però, que haureu deixat fora algun itinerari que potser per gust hauríeu inclòs.
Hem deixat molts itineraris en el tinter. De fet, és una de les coses que avui explicarem a la xerrada. Els Cambres d'Asa, el Pic de la Camiseta, el Serra Nauta, el Pic de la Tribuna, aquests quatre són els primers que m'han vingut a la ment, el Cerro Descans, el Montroig. Hi ha molts itineraris que s'han quedat fora, però això és com quan fas una alineació de futbol, no? Si n'hi ha 11, no en pots posar 12, i ens ha passat el mateix.
Uh-huh. I explica'ns què es trobaran els aficionats a aquesta pràctica dins de la vostra guia. Informació que oferiu, fotografies, mapes, llocs d'interès amb informació concreta, no sé, què és el que trobaran?
Mira, els itineraris estan una mica estructurats com si fossin unes fitxes d'esquí de muntanya, tal com les va fer el Xavier de Gregori i el Sala. Els fixades amb una guia, amb un llibre. Llavors, cada guia conté la següent informació. Per començar, una primera part més literària del que és l'itinerari que proposem. Per exemple, doncs, en el Puigmal explicaríem que és un dels cims més visitats amb esquís de muntanya pels Pirineus, un cim que, tot i la seva docilitat, doncs cal prendre molt de respecte, doncs, sobretot a l'hivern, els vents del nord bateguen molt fort i es pot convertir en un cim perillós. Bueno, donem una mica de redactat motivat perquè la gent s'engresqui a fer aquest itinerari. Després ve la part més tècnica, on expliquem l'horari, la dificultat. Les dues escales que hem tingut en compte a l'hora de la dificultat són la Xer i la Trainart. Una té en compte el pendent de l'itinerari i l'altra la qualitat de l'esquiador. O sigui, si l'itinerari ha de ser comès per un bon esquiador, un mitjà esquiador, uh-huh, un molt bon esquiador, totes aquestes indicacions les duem a terme. També la cartografia necessària. Hi ha un apartat molt interessant també al principi de la guia, que és el tipus de terreny segons la seva allagositat. O sigui, la Montse Bagardit, que és la companya del Carles, ens ha fet una explicació dels tipus de terrenys que estan classificats. La classificació del terreny segons aquesta perillositat. Això som el primer dia en els Pirineus que donem aquesta informació, perquè és una escala que és molt recent, hem estat estudiant al Canadà. Llavors, segons la tipografia del terreny, tenim en compte tres tipus de terreny, que és el simple, el desafiant i el complex. Hi ha cartografia d'alguna de les zones de la guia que ressenyem, com per exemple la zona de la Vall d'Aran i la zona nord de la Pallaresa, i les parts que no tenim aquesta cartografia fan de manera estimada. Aquesta informació també està a la part d'especificacions tècniques dels itineraris. Després ja hi ha la descripció de l'itinerari d'una manera més quirúrgica i més acotada, on sortim, cap a on anem, en quina direcció, les cotes per on passem, etcètera, etcètera. I després, per acabar, hi ha una sèrie de fotografies i un croquis amb l'itinerari.
Vaja, que no us heu deixat res, pràcticament. Déu-n'hi-do, és bastant complet.
La màxima informació possible, sí, perquè la gent pugui fer aquest itinerari, De totes maneres, això és una guia, i entenem que darrere hi ha d'haver-hi una persona amb un bagatge, doncs, primer de tot, de nivell tècnic d'esquí, de nivell físic, amb un bon material, amb un nivell psicològic també per poder dur a terme aquesta activitat, i després amb una logística, doncs, que també li doni la seguretat suficient com per fer aquestes rutes i aquests itineraris. I quan la logística vull dir, doncs, informar-te de quina serà la meteorologia el cap de setmana, bueno, el cap de setmana, el dia que faci l'activitat, a partir dels allaus, informar-te bé de les possibles zones que puguin ser una mica perilloses pel tema dels allaus, això ho trobes en la guia, això ho especifiquem nosaltres, escollir els companys, etcètera, etcètera. La part de logística és molt important a l'hora de fer qualsevol activitat de muntanya.
Uh-huh. I per curiositat, la durada d'aquests 50 itineraris, parlo de temps, també el marqueu, no?, a la guia? M'ha semblat entendre que sí, no?
L'horari. Sí, l'horari és una de les informacions que ja ho explicava a la introducció. Agafeu més amb pinces, són més relatives, perquè dependrà de molts, molts, molts factors. Dependrà de la forma física, dependrà de les condicions de la neu, dependrà del temps que faci aquell dia, no és el mateix que faci un dia bo sense vent, però que faci un dia ventós i desagradable. Amb el tema de la forma física, per exemple, jo estic bastant avançat a fer activitat amb gent que fa competició. Quan surto amb la gent que competeix i anem a d'excursió, no anem a entrenar, sinó que anem d'excursió, són d'uns 500 metres pujada i baixada a l'hora. Aquest desnivell, que hi ha un horari lent, si ho comparem amb el ritme que ells porten de competició, però en canvi seria un horari ràpid comparant-ho amb un ritme excursionista. Yeah. Llavors amb el Carles va ser un debat intern que vam tenir, i vam acotar els 300 metres hora les pujades i baixades a l'hora de fer la mitja dels horaris que surten a la guia. Tot i això segueix també sent bastant relatiu, perquè no és el mateix un itinerari directe com el Puigmal, que el desnivell al Salves no és molt ràpid, que no pas ser un itinerari a aigües tortes, que està ple de llacs, que fas moltes planejades i que el desnivell costa molt més de salvar.
Bé, doncs aquesta tarda, 7:45, a la seu del Club Muntanyenc, els qui s'hi vulguin acostar podran escoltar en Pitu Costa, que imagino que els explicarà algunes coses més de les que avui hem tingut temps d'explicar aquí a la ràdio. Pitu, que vagi molt bé la presentació i enhorabona per aquesta guia, aquest llibre que presenteu.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Us esperem aquesta tarda. Tot això ho explicarem amb fotografies i amb vídeo i música, o sigui que ho farem més divertit.
Perfecte. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Bon dia. Adéu. I ara continuem aquí a l'estudi amb en Manel González, que és el director tècnic esportiu del Club Muntanyenc Sant Cugat. Manel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara parlem d'esquí concretament, aprofitant la ben entesa que teníem aquesta conversa amb el Pitu. Volem saber ara mateix quina és la situació de la secció d'esquí del Club Muntanyenc Sant Cugat. Esteu en una època de canvis, de transició, fa no gaire va entrar un nou president, una junta directiva també amb sàvia nova, i per tant us esteu replantejant moltes coses, entre altres aquesta secció d'esquí que estava una miqueta de baixada, no?
Sí, la veritat és que has fet un resum
molt
perfecte,
ràpid.
Ràpid, però perfecte de la situació del muntanyenc. Anem a pams. Penso que una de les del carnet identitari del muntanyenc sempre havia estat a l'esquí, des de fa molt temps, fins i tot. Quan jo vaig iniciar, o quan vaig començar el muntanyenc, no?, com a pare i com un de tants, no?, que portava els nostres fills a fer activitats, una d'elles era l'esquí. Bé, és un procés molt llarg d'explicar, que tampoc no sé si ara és el moment, però passa amb totes les entitats esportives, no?, com dèiem abans amb tu aquí, fora de micro, que bé, és complicat per diverses coses. Primer perquè el voluntariat ha canviat moltíssim en els últims anys. Això vol dir que els pares que es feien càrrec de les seccions, no?, eren aficionats a l'esport, en aquest cas a l'esquí, a tot tipus d'esquí, no només el de muntanya com veiem avui, sinó l'alpí i el de fons, no? Bé, doncs portaven els seus fills a la secció, resulta que els pares s'han fet grans, els fills també, han estudiat o han treballat o són on siguin, i els que tenien més recorregut esportius estan ja estan perfectament col·locats. Això és una part important. Jo penso que la segona part és que també, clar, el voluntariat està bé, però també els clubs s'han de fer més elàstics, no? S'han d'intentar també ells mateixos han d'entrenar, no? Entrenar en el sentit de que, clar, l'activitat tècnica esportiva al muntanyenc, com moltes altres, durant un temps ha estat fruit una mica de l'atzar, no? Ha estat atzarosa, vull dir, si algú ho feia bé, si no ho feia, doncs mala sort, es perdia, no? Conjuntament amb l'altre factor que crec que és important, que és el nivell d'exigència que tenim tots ara, tots els pares, que volem el màxim pels nostres fills i filles, això ha fet, doncs, que bé, que aquesta època de transició ha afectat bastant el muntanyenc, en el sentit que originalment era un equip, o era, millor dit, un club de muntanya, en el qual l'esquí era un dels principals esports, i es va anar perdent a poc a poc. Dit això, la situació actual quina és? Amb tot el procés que t'ho has dit, que és llarg, i que ja es va iniciar amb altres presidents i amb altres juntes gestores, s'han anat fent coses, però sense una estructura clara, és a dir, s'han fet sortides com sempre, hi ha hagut nanos, no?, fa la fira d'esquí que funciona molt bé.
Però porta més de 40 edicions.
Moltíssim, i a més ho fan molt bé. El que passa és que faltava una mica cohesionar aquesta mena d'estructura, no?, tècnica per desenvolupar un projecte, que fins ara no hi era. Ja dic, el voluntari fa que fas una activitat, quan l'acabes tens exàmens o tens que anar a treballar i te n'oblides. Ara la situació actual és que el nou president, l'antic també, però ara el nou president ha donat el vistiplau una mica a tota el que és l'estructura esportiva del muntanyenc, i un dels projectes que teníem pràcticament estava a la recàmera era aquest, no? Llavors, ara estem intentant engegar amb dos nanos que estan molt, bueno, tenen intenció de portar-lo a terme amb una certa, no?, com, a veure, com la resta d'esports al muntanyenc. Hem redactat el projecte, ja estan programades algunes activitats, aquest any potser ens ve un pèl just, no?, degut a la situació de la neu, i que, bueno, ja estem al gener i no sabem mai com funciona això, però de cara a la temporada vinent segur ja que tindrem una secció d'esquí que ja hi és, no?, però activa com ho són la resta de seccions del club, com és la rítmica, l'atletisme, la gent de muntanya més del vessant del rocòdrom i ara de trail, no? Vull dir, serà una secció més i suposo que tindrà la importància, o intentar com a mínim, no?, que no sé si tindrà el mateix pes que tenia fa temps, perquè, no?, les coses canvien i es varien molt, però com a mínim que tingui aquest pòsit que li pertany al muntanyenc, no?
I què és el que voleu fer? Quins seran els pilars d'aquest nou projecte? Per on començareu?
A veure, penso que hi ha dues coses. Dic que si pràcticament estàs preguntant el que és el leitmotiv del muntanyenc ara, no?, amb aquesta nova definició de l'entitat, tant a nivell cultural com esportiva. Jo crec que per una banda hi ha l'esquí amb aquests grups fantàstics, no?, com són Pell de Foca i altres que fan activitats, no?, d'esquí de muntanya, que són grups molt cohesionats, amb gent molt experta, no?, i que tenen, no?, la seva pròpia activitat. Això és una cosa que és una mica una de les grans, no?, de les grans les grans fortaleses que té avui en dia el muntanyenc. Per l'altra banda, hi ha la vessant més esportiva.
Que competitiva.
Sí, competitiva, esportiva, que a vegades que frega amb la cultura. Vull dir que és un terreny llimós, no?, que és difícil de posar límits. Llavors, aquesta secció hem demanat que funcioni com la resta. És a dir, que la planificació global a nivell estructural de tot tipus serà la mateixa que qualsevol secció esportiva. Quin és l'objectiu? És sempre formar esportistes, formar nanos i inculcar-los una mica la cultura esportiva. És a dir, intentarem començar amb nanos petits, intentarem fer una activitat programada aquí a la ciutat. Tot això dic que està a les beceroles, però...
Estem parlant de projecte.
Estem parlant d'un projecte que està redactat. Ara falta confirmar. Llavors farem una sèrie d'activitats dirigides aquí en el decurs de la setmana i programarem unes sortides, tant d'esquí alpí com d'esquí de fons, està per veure, però una o dues sortides al mes. A partir d'aquí, aquesta s'ha d'activar amb la màxima modèstia, com sempre fem en totes les seccions, i sobretot el que ens importa és formar els nanos, no altra cosa. En el sentit competitiu és una mica una part col·lateral que després pot esdevenir, no?, pot esdevenir principal, però de moment no és l'objectiu. Dit això, després hi ha una segona fase que ara no ens plantegem, que és que si això funciona, que espero que funcioni molt bé, ens haurem de plantejar què fem amb aquests nanos i com plantegem des de la pròpia secció la seva activitat els caps de setmana, segurament.
Parlem de competició.
Sí, clar, llavors, clar, l'esquí, com sabeu, és complexa, perquè nosaltres aquí no tenim pistes d'esquí, com a Vancouver o altres llocs, sinó que hem d'anar a la Molina, tenim que anar a Andorra, o tenim que anar a França, a les Angles, on sigui. Llavors, ja havia passat el muntanyenc fa dies, bueno, fa dies, fa anys, ells tenien a la Molina, crec que és a la Molina, si no recordo malament, tenien llogat un material, uns monitors, i bé, la gent que estava a la secció d'esquí del muntanyenc s'anava els caps de setmana a entrenar allà. Tot això s'ha perdut i la intenció és tornar a recuperar, però clar, han perdut 15 o 20 anys, les coses han canviat molt, per tant hem de tornar nosaltres mateixos a revitalitzar tot això i veure com ho fem, els recursos disponibles, la gent que s'hi apunta, etc, etc.
Perquè amb tot això que m'expliques, hem d'entendre que l'escola d'esquí ja no funcionava?
Sí que funcionava, però amb activitats esporàdiques. La gent d'esquí sempre a muntanya, hi ha molts grups, això és una de les, jo penso que un dels majors factors que tenen, no? Hi ha moltíssima gent i moltes ganes de fer coses. El que passa que en molts casos, pues, i això no és cap, no és cap crítica, és simplement que, ja dic, amb el tema del voluntariat i la poca implicació per manca de temps de molta gent, s'origina o es dissenya una activitat, es planteja i quan s'acaba l'activitat, pues, la continuïtat és complexa, és difícil, per molts factors. Ara intentem que hi hagi una certa continuïtat, un patró, un projecte, no? A partir d'aquí, recanviar les peces és relativament fàcil, sempre quan tinguis un responsable. Es feien activitats, havien sortides els caps de setmana, hi havia gent que havia plantejat segons quin tipus de coses, però no amb la continuïtat que crec que hauria de tenir amb un club com el muntanyenc.
I les sortides que hi havia organitzades, previstes, de cara als ciutadans, és a dir, el Club Muntanyenc organitzava sortides per anar a
allà on fos. Sí.
Aquesta activitat es manté o no?
Es manté, però no amb la mà. A veure, també és veritat que això amb les agències de viatge i altres empreses que... A veure, dic que el món ha canviat i nosaltres si volem... estem obligats a reinventar-nos. El Club Muntanyenc té moltíssimes virtuts, però té una llarga història, però ha viscut distints processos, no? Dels últims 25 anys, que més o menys estic relacionat amb el muntanyenc, ja els he viscut jo, i només han passat 25. Importa quasi 3 vegades més, no? Per tant, jo crec que allò que diuen els castellans, renovar-se o morir, si no ens posem les piles... i no veiem el que passa al nostre entorn, les coses no funcionaran. El tema de sortides els caps de setmana, abans era una activitat que estava dirigida per gent molt bona i tècnics molt especialitzats del muntanyenc, amb unes condicions molt, molt, molt especials. Totes aquestes condicions han variat. Hi ha molta gent que també ho fa. Hi ha empreses, hi ha agències de viatge, hi ha altres coses. Per tant, abans hi havia poca elecció fins i tot a la ciutat, no? Si identificava esquí, muntanya, muntanyenc, club. Ara ja no és així. Ara el muntanyenc, no perquè ho hagi fet malament del tot, sinó perquè hi ha altres operadors que fan la mateixa activitat. I si és més barat o el monitor és més bé o més bo, doncs se'n van amb els altres. Per tant, estem obligats a recuperar una mica aquesta hegemonia i jo crec que l'única manera és tenint un projecte, no? I oferint quelcom més, no? aquest petit factor d'excel·lència, si no, no? Pugem els caps de setmana, amb els pares, amb els fills, entre els amics, i ens surt més econòmic fins i tot que pujar amb autobús, no?
O sigui que ara mateix ja la intenció és posar fil a l'agulla, començar aquesta temporada a dibuixar tot això perquè comenci a caminar i quan arribi la temporada que ve això sigui ja una realitat, no?
No, segur, ja dic que no ens ha donat temps, de fet estem parlant perquè hem de trobar les persones idònies que ja hi són, però clar, també se les ha d'ajudar perquè com tot ja deia, són gent que està estudiant, que té els seus exàmens, té les seves activitats i avui en dia engegar qualsevol projecte representa treballar molt i a vegades que la gent no disposa d'aquest temps i també s'ha d'entendre, no? No és el mateix plantejar una secció ara que fa 24 anys, no? És, quan parlàvem de la mitja marató, de qualsevol de temps, no és el mateix fer-la ara, organitzar-la ara que la gent que ho feia d'una manera entusiasta fa 25 anys. És que no té absolutament res a veure. Però ni per bé ni per malament, simplement és un fet objectiu.
Molt bé, doncs estarem pendents de com evoluciona aquest projecte que anireu fent a poc, pas a pas, fins a la temporada que ve puguem veure ja com s'enlaira.
A veure si és veritat.
Manel, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Per convidar-nos.
Arriben les notícies, nosaltres continuarem després amb la segona hora del Sant Cugat a fons.
Sant Cugat a fons.